dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimecres 30 d'octubre. Comença un dia més. Els dies 15, 16 i 17 de novembre arrencarà el complex esportiu de Salou la temporada 2019-2020 de la Liga Genuine Santander. Tarragona acollirà la primera fase del campionat en una temporada que compta amb nous al·licients com la incorporació de 6 nous equips a la competició. La màgia i la il·lusió de la Liga Genuine tornen doncs a Tarragona aquest proper mes de novembre i com no pot ser d'una altra manera amb la participació de l'equip pioner d'aquesta Liga Genuine. El Nàstic, a les seves files i amb el braçalet de capità, hi trobem un constantinenc que avui ens acompanyarà a l'entrevista. Ell és el Rubén Almazán. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda d'aquest dimecres. Dimecres 30 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim que el CIS deja fuera a Partido Popular y Ciudadanos en Tarragona. El PSC gana, los socialistas superarían a Esquerra como primera fuerza y ni Vox ni la CUP obtendrían escaño. El barómetro realizado antes de la sentencia del procés amplía la mayoría del PSOE. En una portada en la cual també se'ns indica avui al diari que s'ha trobat el cadàver d'un home que vivia en un bungalow i en imatge de portada veiem la fotografia d'un bomber que deixa passar al metge forense a Vilaverd. És una de les morts per la riuada de la setmana passada. Seguim amb la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimecres 30 d'octubre. El titular és que Tarragona instal·larà wifi a la Rambla i als monuments a finals del 2020. És un dels 14 municipis del Camp de Tarragona que va guanyar la subvenció europea per crear nous punts de connexió i a hores d'ara s'està licitant el servei. En portada també l'assemblea realitzada pel Nàstic de Tarragona ens destaca en imatge una fotografia d'aquesta assemblea i el titular és una cita del president Josep Maria Andreu, que diu que el nostre objectiu és tornar el més aviat possible a la categoria professional. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que trobem la mateixa imatge que trobàvem al diari de Tarragona, amb el bomber deixant passar un vehicle amb el metge forense dins del cordó del dispositiu de rescat a Vilaverd. El titular és que el cos trobat a Vilaverd correspon al veí del bungalow que va ser arrossegat pel riu Francolí. Al Tarragona Digital, pèrdues econòmiques, ponts desapareguts o camins destrossats als pobles de la Conca fan balanç dels aiguats. A Vimbodí i Poblet es calcula que els efectes de la riuada tindran un cost d'uns 600.000 euros. En aquesta setmana s'ha pogut treure la runa i de mica en mica s'intenta tornar a la normalitat. I a l'Infocamp ens destaquen que els pastissers catalans preveuen augmentar un 100% les vendes de panellets. Els de pinyó continuen sent el producte estrella, però pugen amb força els banyats en xocolata amb fruita a dins. A la portada de La Vanguardia també és notícia la precampanya electoral. El CIS dona una còmoda victòria al PSOE sense l'efecte de la sentència. El Partit Popular es manté segon, mentre que Rivera cauria a la quarta posició. A El Periódico, conflicte en l'educació superior, titular La protesta tensa a la universitat, escàs seguiment de la vaga independentista, tot i que els piquets van tancar 4 campus. 140 vaguistes van impedir l'accés a la UPF i van forçar ja amb els estudiants que hi volien entrar. En fotografia tenim la imatge d'universitaris partidaris i contraris a la vaga que s'encaren a la Pompeu Fabra ahir dimarts. Més portades, seguim amb la del diari Ara. Calvo amenaça a Bèlgica per l'extradició de Carles Puigdemont. Avisa que el govern espanyol prendrà decisions si no s'entrega l'expresident català. La justícia belga accepta la petició del polític exiliat d'ajornar la vista fins al 16 de desembre. A El País, regreso a las urnas, el CIS otorga al PSOE entre 133 y 150 escaños el 10 de noviembre. El bloqueo de la izquierda suma en el sondeo anterior a la sentencia del procés casi el 50% de los votos. A la portada de la ABC, rebelión del constitucionalismo contra el secuestro de la universidad. La huelga de estudiantes pincha en su primer día y 800 docentes piden a los rectores que retiren sus manifiestos aberrantes a favor del procés. Y a la razón, los indecisos del PSOE y Ciudadanos pueden aupar a Casado por Cataluña. La visita del rey, las protestas de los CDR y el desembarco de Abascal marcarán la agenda de la campaña. Als diaris esportius, a l'esport, Messi ja està aquí. El crack firmó su mejor partido de la temporada y fulminó al Valladolid con 2 golazos y 2 asistencias. El Barça recupera el liderato en la Liga y pone la directa, logrando su 7ª victoria consecutiva, 5-1 contra el Valladolid. I al diari AS, con ustedes, Rodrigo, veiem el brasiler que apunta davant el Leganés a titular per primera vegada al Bernabéu. Aquestes són les portades de la premsa escrita i digital d'aquest dimecres, dia 30 d'octubre. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb l'entrevista del dia.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres, un espai pel diàleg i el debat, una visió plural de l'actualitat de la setmana. Dimecres a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia en redifusió. Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres a Constantí Ràdio.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Espanyol B. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Els dies 15, 16 i 17 de novembre arrencarà el complex esportiu de Salou la temporada 2019-2020 de la Liga Genuín Santander. Tarragona acollirà la primera fase del campionat en una temporada que compta amb nous al·licients, com la incorporació de 6 nous equips a la competició. La màgia i la il·lusió de la Liga Genuín tornen doncs a Tarragona aquest proper mes de novembre i, com no pot ser d'una altra manera, amb la participació de l'equip pioner de la Liga Genuín, que és el Nàstic, i a les files del Nàstic i amb el braçalet de capità hi tenim un constantinenc que avui ens acompanya, el Rubén Almazán. Rubén Almazán, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Moltes gràcies per ser aquí, eh?
I a vosaltres.
Això de tenir l'honor de comptar amb tot un capità del Nàstic Genuín no passa cada dia i ens fa molta il·lusió que avui ens acompanyi i que sigui precisament un constantinenc, Rubén, el que porti el braçalet de capità. Què significa per tu?
Per mi és passió, no? Passió i sentiment. Passió i sentiment i orgull. Uh-huh.
Tu saps que el Nàstic és l'equip pioner, com ara dèiem, d'aquesta Liga Genuine, perquè la gent doncs, que ens està escoltant i encara no conegui, si hi ha algú que no conegui el que és aquest equip del Nàstic Genuine, doncs és un equip que agrupa doncs, nois i noies amb diverses discapacitats intel·lectuals i que, en paraules del mateix president del Nàstic, Josep Maria Andreu, és l'equip més important de la història del Nàstic, Rubén.
Bueno, ha de donar-li les gràcies a la directiva, especialment a Cuchita. La Cuchita impulsa aquesta lliga.
Tu saps que també aquí a la ràdio vam tenir fa uns mesos la presència d'un altre constantinenc que també juga amb el Nàstic Genuine, que és el Javi Sarabia, i ara em deies que ell era el pitxitxi de l'equip.
Sí, ha marcat 7-8 gols, el Xavi.
Un crac, doncs?
Sí, sí, un crac.
En el teu cas, Rubén, tu jugues de migcampista, a vegades també ajudes en tasques defensives, eh?
Sí.
Per tant, no tens tanta arribada a gol, eh?
El meu entrenador... Mi entrenador no me ponga, sigo atento.
Tu jugues en qualsevol posició.
Exacte.
Mentre ajudis a l'equip, no? Sí. Allà on et posis, eh? És un d'aquests jugadors que es diuen polivalents, que poden jugar en qualsevol posició. El Rubén, com dèiem, és capità. Quantes temporades fa que estàs a l'equip del Nàstic Genuine, Rubén?
Del Nàstic Genuine, la temporada aquesta?
Sí.
Ja fa 3 anys.
3 anys.
3 anys.
I des del principi has portat el braçalet de capità? Des del principi has tingut aquesta responsabilitat?
Aquesta responsabilitat, nosaltres, la directiva del Nàstic, com nosaltres no ho sabem, aquesta sorpresa. Aquesta sorpresa és davant un partit de Nàstic Elx, el Nàstic guanyava 1-0, i després nosaltres va donar-li aquesta sorpresa, que nosaltres no ho sabíem.
No ho sabíeu. I quines són les teves funcions com a capità? Què ha de portar un capità a l'equip del Nàstic Genuine?
Pues el Nàstic Genuine dà l'exemple. Dà l'exemple als altres jugadors. Tots som amics.
Quants jugadors formeu en aquests moments a la plantilla?
Sí, 60.
60 jugadors. I el vostre entrenador, el Rafael Magrinyà, també és un crac, que també
sí,
fa una tasca importantíssima.
La veritat que sí, estimé molt a Rafael Magrinyà i un gran entrenador que ho estimem. I el ha estat ara... Abans de la història del Nàstic, Rafa Magrinyà era entrenador de juvenil del Barça i ara està amb nosaltres, ho estimem.
I ell ens explicava no, tot el que havia après no, a l'hora de treballar doncs, amb nois i noies com vosaltres, no, amb el que tu ens deies, amb tota aquesta passió, no? Sovint allunyats del que són els focus mediàtics, de la pressió pels resultats, no? Però amb la màxima il·lusió que un es pugui imaginar, no?
Pues nosaltres participació passem bé, tots jugadors, entrenadors, i també vull donar una gran una força abraçada per Tiscú, també és entrenador i anem-hi a que sigui amb força i cap endavant.
Escolta, els primers partits ja estan a tocar, com dèiem, el 15, 16 i 17 de novembre arrenca aquesta primera fase. Recordem que la competició d'aquest any, com jo deia, incorpora nous equips. Aquest any sou 36 equips els que disputareu aquesta lliga.
Sí, aquesta lliga està a Getafe, a Tenerife, a Getafe, a Tenerife,
Tenim el Betis,
el Betis,
tenim el Granada,
el Granada
i el Cádiz. Són aquestes les sis incorporacions noves, eh?
Sí.
I la primera fase aquí a casa, a Salou, eh?
Exacte.
Això de ser l'equip local, l'equip anfitrió, no sé si encara dona més al·licient, perquè tindreu a la família a prop, no? Els amics donant suport. Això suposo, Rubén, que també és un al·licient més, eh?
I tant que sí.
Uh-huh. Escolta'm, fem un balanç de com ha anat la trajectòria del Nàstic Genuín, perquè doncs, la temporada passada crec que vau fer un bon paper, també, no?
Sí, bueno, nosaltres érem pioners de Nàstic Genuín. Nosaltres anem cap a Madrid a veure Javier Tebas,
sí.
i va fer una gran lliga, una gran lliga Genuín, Santander.
I aquesta Lliga Genuín, que aquest any constarà de sis fases, que s'allargaran durant tot l'any. Això també us permet viatjar per tot Espanya, no? I compartir doncs, moments amb com dèiem, amb molts companys, no? Suposo que també doncs, heu pogut conèixer molta gent i heu pogut fer també molts amics d'altres equips, Rubén.
Sí, tenim tots nous amics, com el Getafe, Tenerife, Cádiz, Betis. Aquests són nous benvinguts a Tarragona.
Hem de dir que la Lliga Genuín, el format de la competició, recordem que els partits són de dues parts de 10 minuts, eh?
Sí.
I amb modalitat de futbol 8.
Sí, exacte. És de futbol 8, com són 4 de 10, 4 de 10 de temps.
4 parts, he dit 4 dues parts. I són 4, eh?
Són 4 parts.
I tots, suposo que ens deies que sou 60, tots teniu minuts en aquests partits. L'entrenador dona minuts a tots els jugadors, eh?
Sí, tots juguem, tots.
Recordem també una cosa important, Rubén, que és que a la classificació final no només compten els resultats esportius, sinó que també puntuen les actituds positives, no? La bona actitud, el fair play. També hi ha un campió de fair play en aquesta competició.
Sí, exacte. El fair play és la competició el joc net, el juego limpio. Per exemple, el comportament dels aficionats, comportament els jugadors, comportament el entrenador. Això és la ciència del Nàstic Genuín.
I en el cas del Nàstic Genuín, en què destaca més? En la competició esportiva o en el fair play?
El fair play i la paraula deportivitat.
Aquest és el vostre punt, no? Explica'ns també, ara que comença la competició, com es desenvolupa la vostra setmana? Entreneu molts dies, Rubén?
Sí, i tant. El dilluns i el dissabte.
Dos dies a la setmana.
Sí, el dissabte. Segons sí, o dissabte o no.
I el campionat començarà amb aquests dies 15, 16 i 17 de novembre. Sabem ja en quin grup us tocarà competir? Sabeu a qui us enfrontareu o encara no?
Encara no ho sé.
No hi ha hagut el sorteig, eh? Hi ha algun equip que t'agradaria que no t'hagis enfrontat encara i que t'agradaria enfrontar-te, Rubén?
M'agradaria tots els equips.
Sí.
Tots els equips. A mi m'agradaria que toquem el Sevilla.
Sí.
A mi m'agradaria.
Per què? T'agrada el Sevilla com a equip? O ets del Sevilla? O?
Bueno, el Sevilla té un bon equip i el Màlaga també, són tots companys.
I el Rubén, a banda del que és la Lliga Genuín, les seves aficions futbolístiques per on van? De quin equip ets, Rubén?
Perdó,
de quin equip ets tu?
Jo, a part, soy de Madrid.
Tu ets del Madrid.
Sí, explico. El Madrid i el Barça no té genuïns.
No tenen equip genuïn, encara.
Encara no. Uh-huh. Nosaltres som pioners, pioners de Nàstic Tarragona.
Sí.
És millor nosaltres que ells.
Home, en aquest sentit, perquè el Nàstic està molt per sobre.
Sí, exacte. El Nàstic ha promoure, perquè nosaltres som els promotors.
Sí. I darrere del Nàstic doncs, van venir tota la resta de clubs, molts d'ells de la Lliga de Futbol Professional, que han creat els seus equips. El que passa que, com dèiem, encara el Barça i el Madrid no han creat el seu equip genuín, però la idea del president de la Lliga, Javier Tebas, és que tots els equips de futbol professional tinguin el seu representant a la Lliga Genuín. Això també seria un al·licient, poder viatjar, per exemple, a la ciutat esportiva del Barça o del Madrid, Rubén?
A mi, de moment, jo esperaria. Sí, jo esperaria. Nosaltres som del Nàstic, el primer som nosaltres.
Clar que sí. Escolta, em deies que eres aficionat al Madrid. Hi ha algun jugador que t'agradi especialment?
Perdó, de
l'equip del Madrid, hi ha algun jugador que t'agradi especialment a tu?
A mi m'agrada més el Nàstic que el Madrid.
Sí.
No té genuïn.
I el Nàstic el segueixes també al primer equip o què?
Sí, tant.
I que aquest any les coses no acaben d'arrencar, Rubén?
Bueno, ara que sigui positiu, nosaltres confiem en aquest entrenador i confiem i també jo vull donar-li positiu a Josep Maria Andreu.
Sí, s'ha de confiar, no?, en el projecte esportiu, en sí. Xavi Bartolo, no?, que exacte. Les coses de moment no acaben d'anar bé, però...
Es tracta d'ajudar i això... No?
Donar recolzament, no?
Sí, nosaltres ara estimem a Josep Maria Andreu i això és el millor per mi.
Molt bé.
La directiva.
Tota la directiva, exacte. Tu saps que doncs aquest projecte, com ell deia, no, és l'equip més important de la història, és un projecte del que ell se sent especialment orgullós, un projecte per socialitzar l'esport, no, per projectar els seus principals valors i sobretot, com tu deies, no, amb el tema del companyerisme, de l'esportivitat, que és la carta de presentació més important que podem dir del vostre equip.
Pues, aquesta pregunta és molt bona. Aquesta pregunta la puedo repetir, però,
sí, que jo deia que el companyerisme i l'esportivitat, que són les principals cartes de presentació que podem dir d'un equip com el vostre, no?
Sí, nosaltres abans era segon de fair play. I en qüestió de la paraula esportivitat, tots guanyem, tots som equip i amics.
Sobretot amics, eh?
Amics.
I després doncs arriba el tema també de l'esport. Molt bé, com dèiem, el Nàstic Genuín cobrirà la Lliga els dies 15, 16, 17 de novembre sent l'equip anfitrió d'aquesta primera fase al complex esportiu de Salou. Recordo que la segona fase tindrà lloc a Sevilla, a la ciutat esportiva del Sevilla i del Betis, com tu deies abans, Rubén. La tercera fase anireu fins a Gran Canària, a la ciutat esportiva de la Unió Deportiva Las Palmas. Després, la cinquena fase serà a Gijón, a la ciutat esportiva de Mareo, de l'Sporting, i l'última fase, la gran final del campionat, que tindrà lloc a Lezama, a Bilbao, allà on aquesta cantera tan poderosa que té l'Atlètic Club i que podreu gaudir també d'aquestes instal·lacions. Per tant, queda una temporada intensa per endavant, amb més equips, amb més al·licients, una competició amb 36 equips aquest any, que, com dèiem, arrenca els dies 15, 16 i 17 de novembre aquí al complex esportiu de Salou. Al Nàstic, doncs, hi tenim dos representants. No sé si hi ha algun altre constantinenc més, ara que ho parlàvem, a part de tu i el Javi.
Sí, també està Jordi Vila. Sí.
Per tant, tres constantinencs, defensant la samarreta del Nàstic Genuín. Tot un orgull, doncs. I, a més a més,
el Jordi Vila, suposo... Nosaltres estimem el Jordi Vila, és el entrenador de porters.
Molt bé. Doncs el Nàstic Genuín amb representació constantinenca que debuta el 15, 16 i 17 de novembre en aquesta competició. Ens ha fet molta il·lusió avui que ens hagis vingut a veure, Rubén.
Sí, la veritat que sí.
Moltíssimes gràcies.
I
estarem pendents del paper que feu i sobretot del paper que feu els constantinencs.
Sí, a mi m'agradaria a tots veïns que vinguessin al nou estadi.
A donar suport,
No, a donar suport i... A mi m'agradaria que el camp que estigui ple, no? Per mi seria un orgullós. A mi m'agradaria a tots veïns que vinguessin al meu estadi, aquesta sorpresa serà per ells.
Molt bé, doncs fem una crida des d'aquí, a tots els constantinencs i constantinenques que acompanyin a l'equip també en aquesta presentació. La presentació que es farà al nou estadi, dèiem, el dia 15.
Sí, serà la presentació.
I després la competició, pròpiament, serà a Salou.
Exacte.
Però la presentació de la Lliga serà al nou estadi de Tarragona, al camp del Nàstic. Don Rubén Almazán, migcampista, capità del Nàstic Genuín. Un plaer que ens hagis acompanyat.
I també vull donar-li les gràcies a vosaltres. Donar-li les gràcies a Ràdio Constantí.
Moltes gràcies, Rubén. I que vagi molt bé, eh? Parlem ben aviat.
I tant que sí.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu. Continguts en xarxa.
Doncs bé, Ventura, tenim ja doncs a micròfons oberts i preparats ja per escoltar la recepta que es portes el dia d'avui. Què serà, de carn, de peix, que avui, farem una barreja?
Avui els calamars rellenos.
Calamars rellenos.
Sí, que aquest dia ho van estar
parlant. Escolta'm una cosa, però els calamars rellenos és una cosa que porta molt de feina.
Bueno, sí, però bueno, sí. Sí, però és igual, ja és, com te poses una cosa ja la fas.
Escolta'm, aquests calamars rellenos, com els fas, pots congelar-los?
Sí, jo, sí. Els he rellenat,
sí.
I abans de fregir-los també els pots fregir i sí. Congelar-los.
Val, perquè jo en aquest cas sí que m'agradaria doncs cebre-ho, perquè pots ja fer uns quants, ja que estàs engorrós.
El peix, si ha sigut congelat, no es pot tornar a congelar. Però, esclar, si el fregeixes, pot ser congelat.
Ah, val.
O sigui,
val.
És aconsellat, si l'has fet, doncs ja el fregeixes amb la farina, que es fa, i després ja el deixes congelat. Ja se te guarda
molt
bé.
Val.
És molt diferent.
Abans de posar-nos a parlar pròpiament d'aquesta recepta, tu normalment tots els peixos, perquè ara s'està recomanant molt, que s'haurien de congelar tots, no?
Per
el problema de que no tinguis
No, perquè ja el mar està tan fotut, i és que ja han trobat en uns d'allòs els peixos que hi ha com un... I és el mateix pescador, eh?
No vull per culpar, però el
que llencen al mar, les tripes, tot això, esclar, s'ho torna a menjar el peix.
És el mal de tot.
No vull pas culpar els pescadors, pas que és el mateix sistema allò que el peix es menja la cua.
Sí, és una dita que pròpiament és ben certa.
Doncs
vinga, posem-nos amb el que hi hem de posar-hi en aquests calamars rellenos.
Aquests calamars. Jo agafo els calamars aquests mitjans, o sigui, dos calamars per persona,
sí.
Nets. Es fa una picada, mig quilo de porc, un ou dur, les potes del calamar que has netejat també tallades,
sí.
Les aletes tallades fines, ai, julivert, olives, si es pot posar.
Rellenes les olives o no?
Sí, tallades olives, sí. Després... es posa una llesca a remullar amb llet, tot barrejat, com si fossin per fer mandonguilles, quasi igual.
Molt bé.
Bueno, les mandonguilles fora del calamar. Després es fa el caldo. Fas un sofregit de caldo en ceba.
Sí.
Saps? O sigui, una part, bueno, pots bullir els pèsols, 200 grams o així, i guardar el caldo.
Vale.
El sofregit, la ceba i la tomaca.
No hi posem alls, aquesta sofregida?
No, perquè després fas la picada.
Vale.
A rellenar. Posa a rellenar els calamars amb la carn i posar-ho dos pelillos al final perquè no s'escapi el fregir-los.
Molt bé.
Fregim-los... Digue.
La carn de porc, què fem? Prèviament...
Tot barrejat.
Però en cru, això?
En cru, sí. Jo ho faig en cru.
Això volia preguntar-te. Si la carn la teníem que passar abans per la cassola, tot això.
No, en cru, perquè després com es fregeix, i després com faig el xup-xup ja s'agafa.
Sí.
Ja s'agafa el gust, eh?
Molt bé.
Arrellant els calamars, fregim els calamars, que els faig amb farina, perquè així agafa una mica d'allò de consistència la salsa, posat en una cassola i afegim el sofregit si poso un got de vi blanc,
sí,
i aire del Pèsols que has bullit. I anar fent el xup-xup.
Molt bé, eh? Molt bé, molt bé.
Una picada d'all, ametll i julivert. I estiren els Pèsols que vagin fent tots.
Val, tot molt bé. Si és l'últim element que hem de tirar, són els Pèsols.
Sí, eh? Que ja han bullit una mica, ja, perquè si fins al caldo per fer el caldo, diguéssim, dels calamars.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, un àpat que, a veure, jo dic que el trobo complicat, però de la manera que tu ho expliques, Ventura, sí, sembla que no és tan...
Jo, de fet, com faig un camarrellans, perquè queda més concentrat.
Amorós, no?
No, queda més amorós i queda un bon plat. També, a vegades, hi feieixo un parell de gambes.
Ah, està bé.
Un parell de gambes, se'ls faig al forn, amb sal i pebre i oli, prou. I amb el mateix caldo s'hi posa els calamars.
Sí.
El mateix dia, sí. I inclús, a vegades, si et sobra... A veure, fem... Si sobra una mica de la pasta que posem a dintre del sofre... De dintre del calamar...
Sí.
Jo em faig com una pilota, com si fos la pilota de candolla.
Sí.
També faig enfarinat, la fregeixo també una mica i la poso amb el calamar.
Ah, molt bé.
Per aprofitar-ho.
Sí, 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 com si fos una miqueta
més... Si no sobra, no passa.
Una miqueta més d'acompanyament, no? Esclar, i també el calamar el podem apretar més el relleno
també,
o podem
sí,
apretar
també.
Menys,
sí.
No?
Ja veus com arriba dalt de tot, després com hi poses el pedillos, inclús a vegades si està massa ple, en surt una mica.
Sí, 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 sí.
O sigui, del relleno.
Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a explicar, si t'assembla, Ventura, ja han novament tots els ingredients que hi hem de posar-hi, els calamars indiscutiblement. I la carn de porc.
La carn de porc, l'ou dur, les potes del calamar i les aletes tallades fines, ai i julivert. Jo hi poso olives, n'hi ha que no hi posin, però igual, hi pots posar olives, eh? I una llesca de pa a remull amb llet, que és el que fas la barreja del relleno.
Del relleno.
Que és com si fossis mandonguilla, és igual.
Sí, sí.
És igual, el mateix sistema.
Que queda molt amorós després
molt
de dintre,
amorós.
Eh? Molt bé,
i si
molt bé.
Queda una mica allò que queda una mica... que quedi una mica d'allò...
Del relleno,
del
no?
Del relleno, que també hi poses un ou normal, allò,
sí,
perquè
sí,
es faci
sí.
el relleno. Si veus que queda una mica clar, hi poses una mica pa torrat.
Ah, val.
Després de posar-hi
el pa. Farina no, aconselles pa?
No, pa.
Vale.
La farina s'hi posa al fregir-ho.
Sí, sí, però hi ha vegades que la gent, amb això de que si no queda massa amorós, hi ha vegades tenim la idea de posar-hi farina.
No, jo hi poso pa torrat.
Pa torrat. I...
Pa torrat, allò una mica pa torrat, i allò l'espageixo una mica. Queda una mica més espès.
Molt bé. Doncs, Ventura, ens quedem amb aquest plat, d'aquests calamars rellenos, un plat que, explicat per tu, sembla que pot ser doncs, la mar de fàcil
sí.
i ràpid, i sí que ens has donat doncs, el suggeriment que el podem congelar-lo
sí.
una vegada fregit. Eh?
Una vegada fregit, el pots congelar-ho molt bé.
Val,
el pots fregir, el pots untar-ho, i després un altre dia pots fer el sofregit i fer els calamars.
Molt bé. Doncs
nosaltres... Que a vegades ho pots paralentar la feina.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs nosaltres agafem bona nota d'aquesta proposta. Ja acabarem doncs, aquesta cuina imaginària i ja ens començarem a treure el davantal i ja proposarem doncs, per la propera setmana com ens acompanyi Ventura doncs, a veure què ens vindrà a explicar.
He sentit aquí fora, mentre estava fora, que demanar una sèrie, amb gambes.
Bueno, en parlarem a veure...
Que ho porten gambes.
A veure, doncs, què proposem de fer i en aquest cas, doncs, aquests peus de porten gambes us ho podem explicar, doncs,
també.
A la propera edició.
També.
Moltíssimes gràcies, Ventura.
Molt bé,
fins
a vosaltres,
la propera. Adéu, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Continguts en xarxa. Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Vivim en un món volàtil, incert, complexe i ambigu. Aquest és el punt de partida per avançar en direcció a una transformació que afecta de ple les empreses per adaptar-se a la societat. Avui volem fer 5 cèntims sobre com seguir el ritme de la revolució tecnològica, fixant-nos en una proposta en forma de llibre, Digital Thinking, el darrer de Lluís Soldevila. Què tal? Benvingut.
Què hi ha? Molt bé. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Enginyer superior en informàtica i diplomat per IESE, aquesta és la seva tarja de presentació, més o menys resumida, però també volcat a la docència i a la divulgació, no? Una tasca prioritària en el seu cas.
Exacte. Mira, de fet, la meva etapa professional es pot dividir en dos grans trams. El primer, 15 anys dedicat a la consultoria en tecnologia dins del grup Deutsche Bank, i el segon, ara farà 10 anys ja, volcat a la docència, sobretot en el món corporatiu, en el món de les empreses, però també els individuals, intentant aplicar tot allò que vaig aprendre en la primera etapa en la segona, és a dir, aplicant tècniques de consultoria al rendiment de persones, intentant motivar, crear i ajudar i empènyer els equips al rendiment, sobretot amb un focus molt important en temes de lideratge i de canvi, i el gran canvi que ens afecta a tots pràcticament aquests dies, que és el digital, doncs donar-li un enfoc una miqueta diferent i no tan tecnològic i, bueno, a pesar de ser enginyer, doncs donar-li un toc més de mentalitat, de mindset, que ens agrada dir a nosaltres, i per això el nom, Digital Thinking.
Anem perduts en aquest món volàtil per falta de coneixement?
Anem perduts, sobretot anem sobrepassats, perquè, clar, aquesta volatilitat, aquesta velocitat al que passen les coses és al·lucinant, no? I aleshores ens costa. Si fem un exercici i mirem fa 10 anys enrere el que hi havia i el que tenim avui en dia, bueno, si no em dones 10, dóna'm en 12, però en 12 ja les 10 coses més importants a nivell tecnològic que avui en dia fem servir a nivell individual i a nivell empresa no existien fa 10 anys o 12. Si mirem endavant els propers 10, el canvi serà més impactant encara. Costa de creure, no?, que d'aquí 10 anys tindrem encara més canvis que en els últims 12. Bé, doncs és així, perquè les tecnologies de la informació són exponencials, vol dir que en el mateix interval, si anem cap endavant, el canvi és més gran. Això és el que provoca aquesta exponencialitat de la que tothom parla, que simplement vol dir això. No és que hi hagi velocitat, és que hi ha acceleració, cada vegada anem més ràpid. I clar, nosaltres ens agraden les coses que no canviïn, ens agraden, necessitem un cert temps, som humans, al final el que no ens agrada és el canvi. Però el que ens ha fet evolucionar és justament la capacitat d'adaptar-nos. I aquesta capacitat, més enllà de les aptituds, dels skills que diuen els americans, jo estic convençut que passa per tema d'actituds, és a dir, mindset, mentalitat.
Vostè insisteix molt en aquesta paraula, en aquest concepte, el de l'aptitud. Tothom és apte per a la transformació digital?
Tothom és apte, sí. Però és que el que... Jo tinc una frase que la repeteixo constantment, que diu que no és l'aptitud, sinó l'actitud el que determina la teva altitud. Què vol dir això? Doncs que està molt bé l'aptitud, però al final el canvi de mentalitat, com reaccionem als canvis. Els canvis no els podem aturar. I hi haurà gent que estarà més preparada o menys preparada. Però sobretot el que és important és com els afrontem. Jo em trobo freqüentment, i mira, t'explico una anècdota molt ràpida, fa prop més d'un any estava en el congrés, com el Mobile World Congress, però d'Amèrica, i hi havia 3.000 tecnòlegs, els millors tecnòlegs probablement d'Amèrica del Sud. I començo la meva conferència sobre el lideratge digital, sobre aquests temes, i els hi pregunto, vaig a fer una pregunta a tots vostès, quin és el nom de la meva dona? I un comptador apareix a la pantalla gegant. Es va haver-hi una mica de caos inicial. T'explico la versió ràpida. Al cap d'un minut ningú va adivinar el nom de la meva dona. Dic, miri, això quan ho faig a ESADE, els meus nens de 18 anys ho fan en 10 segons. I l'únic que fan és posar Lluís Soldevila, es posa intro a Google i ja està. Tothom, oh! Bueno, a partir d'ara els explico el que vol dir el digital thinking. És a dir, el que vol dir és que sovint les eines no són el més important. És evident que hem de tenir les últimes eines, però pots tenir les eines i no tenir la mentalitat. Tothom tenia Google, tothom tenia Wi-Fi, però ningú va pensar... Espera't, ningú va pensar això. Els temes de mentalitat són extremadament importants a les empreses, evidentment la tecnologia, les empreses han d'invertir en tecnologia, però si no canvien el mindset, el coco, el cervell, la mentalitat de la gent, podem tenir eines sofisticades que la gent seguirà sent analògica. Per tant, això em dedico a provocar aquest canvi també de mentalitat.
Jo crec que gairebé tothom sap que la tecnologia ha vingut per quedar-s'hi, però posem els peus a terra. Com s'han d'adaptar les petites i les mitjanes empreses, per exemple?
Aquesta és una pregunta molt bona, no? Perquè freqüentment pensem, és que això de les grans corporacions amb grans pressupostos, no? I les petites també, perquè els seus projectes seran més petits. I avui en dia l'accés a la tecnologia és tan fàcil i tan barat. Fa un temps estàvem parlant d'inversions, avui en dia podem donar un pas cap endavant pràcticament de forma gratuïta. I això és important. Aleshores, el que cal definir és tenir molt clar que el que hem de fer és no només tenir eines, sinó també formar els nostres empleats i que cadascú o col·laboradors, que cadascú estigui rumiant a veure com podem millorar, i en tres línies. Com podem millorar la relació amb els clients, com podem millorar els processos interns i com podem millorar els nostres productes i serveis. Però ho ha de pensar tothom i no ens hem de recolzar només en tecnologia. Hi ha vegades que fent servir el WhatsApp podem millorar això. Hi ha vegades que amb una eina gratuïta ho podem fer. Per tant, insisteixo, no és tant l'eina. L'eina està aquí i d'aquí 2 anys ja estarà obsoleta. Però si tu has pensat que al teu client li dones valor d'aquesta manera, si tu has pensat que els teus processos els fas àgils d'aquesta manera, després l'eina t'ajudarà a fer això. És a dir, el focus no ha d'estar només en la tecnologia, sinó en la mentalitat, en el pensar.
Parlem d'empreses, d'organitzacions, però molt sovint o deixem al marge o no impliquem autònoms, professionals que treballen pel seu compte o els centenars de milers de botigueres i botiguers que tenim al nostre país. Amb ells també hi va aquest pensament digital?
I tant, i tant. De fet, jo parlo d'organitzacions, però per mi una organització és una gran empresa. Nosaltres treballem amb empreses de 3.000 treballadors fins a persones individuals que estan arrencant el seu petit projecte. És exactament el mateix. De fet, nosaltres el que intentem implantar quan anem a una gran empresa, fixa't quina paradoxa, aparentment, anem a una gran empresa i intentem aplicar una de les característiques del líder digital. El llibre em diu que un líder digital té 10 característiques. Hi ha una que és la intraemprenedoria. Què vol dir? Que tots, encara que estiguis en una gran empresa, has de ser emprenedor. Emprenedor no vol dir que ho deixis tot i te'n vagis en un garatge a pensar què és el que canviarà el món, no. Emprenedor vol dir, o intraprenedor, que emprenguis dins de la teva empresa, dins de la xarxa. Doncs anem a emprendre. Escolta, tinc una idea, la xarxa el recolza, dona recursos, temps, diners, espais, el que sigui, però tu tens la teva idea i fas d'emprenedor dins del paraigües d'una estructura, d'una solidesa, d'uns recursos. Si tots en una empresa tenen aquesta mentalitat, aleshores les empreses van endavant. Per tant, quan més petits som, més fàcil és tenir aquesta mentalitat. Per tant, el que aparentment podria ser un fre acaba sent un accelerador. Hi ha vegades que, com que només ets un, obligatòriament has de tenir aquesta actitud i és el que et porta a utilitzar eines i a canviar processos, a crear-los des de zero, a qüestionar-t'ho tot, i això és exactament el que ens agrada a nosaltres, la intraemprenedoria.
L'emprenedoria avui la lideren necessàriament startups?
Mira, això no ho dic ara, perquè em facis la pregunta, sinó que ho porto molt temps dient-ho. Vull dir, els botiguers són emprenedors. L'etiqueta que posem ara, insisteixo, i a més jo sempre faig broma, m'ho has sentit diverses vegades fer aquesta broma, que per ser emprenedor no cal estar tancat en un garatge i tenir poc amor a la dutxa i tenir una actitud així startupera californiana. Saps què vull dir?
I parla molt anglès.
Exacte, ho dic amb broma, evidentment faig broma, volguem dir, escolta, un emprenedor... Catalunya és un teixit d'emprenedors. Què és un botiguer sinó un emprenedor? Què és un autònom sinó un emprenedor? El que passa que, bueno, doncs, el glamour que últimament se li ha donat, últimament des de la crisi sobretot, no? També segurament per alguns interessos, convé que hi hagi molts emprenedors perquè d'aquesta manera certs problemes queden minimitzats automàticament. Al final, un emprenedor, ja ho veus, pot estar dins de l'empresa, fora de l'empresa, és una persona que es qüestiona l'estatu quo, que busca solucions i que les implementa i sobretot que no té por del risc. Per tant, una perruquera és un emprenedor, un sastre és un emprenedor, un botiguer és un emprenedor, una petita empresa, un autònom, un advocat i una gran empresa, tant de bo estigués formant. Nosaltres, des de la meva consultora, intentem justament al revés, intentar que les grans empreses deixin de pensar com a grans empreses en el sentit mastodòntic i lent i tinguin aquesta mentalitat d'emprenedor, de decisió, prova, pam, error moltes vegades, i de moviment, i de més ràpid. I la metàfora que vam servir és que tant de bo tothom en una empresa actués com una roda motriu. Moltes vegades les grans empreses tenen roda tracció delantera, és a dir, la direcció tira, i a darrere van seguint. Doncs imagina't la mateixa organització amb la capacitat de que cadascú fos una roda motriu, quan ràpid i que lluny que aniria aquest vehicle.
Amb aquesta mentalitat 4x4, quin seria el primer consell que ens dona per deixar de pensar en analògic i pensar en digital?
Doncs és molt fàcil llegir el llibre i aplicar els 10 trets, no? Aquests 10 trets que al final són un intent d'objectivitzar. Jo sóc enginyer i tinc una obsessió per la metodologia, la cosa comptable i la ment quadrada, no? I crec que és bo, probablement la meva dona no pensa el mateix, que aquesta ment quadrada sigui tan positiva, però seriosament el que vull dir és que la inspiració està molt bé i a mi m'agrada molt quan em diuen, escolta, he vingut a una xarrada teva i m'has inspirat. Dic, fantàstic, dic, però t'emportes eines també, no? Sí, perquè això és important, perquè si no, jo sempre dic que jo t'inspiro, però quan piro, tu expires, vull dir, s'acaba. Mentre que si dius, ah, vale, recordo el que m'ha explicat en Lluís, segueixo per aquí, i després per aquí, i després per aquí, i després per aquí, això té un mètode. En aquest cas, la meva obsessió va ser acabar amb un conjunt petit de trets, i al final en tenim 10. Podrien ser 12, i a vegades anem a una empresa i aquests 10 són uns altres 10, no són ben bé aquests, però són de l'estil, són de la família, i si t'hi fixes, dels 10, n'hi ha 9 que no tenen res a veure amb la tecnologia. Per tant, estàs parlant de transformació digital i un 90% dels trets que ha de tenir un líder digital no tenen a veure amb la tecnologia? Sí, senyor. Perquè la tecnologia està molt bé, però si posem molta tecnologia, però en l'equip humà no li transformem la mentalitat, tenim una plataforma digital amb una mentalitat analògica. Això no va enlloc.
Digital Thinking. Lluís Soldevila, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres i una abraçada a tota l'audiència.
5 cèntims.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dimecres 30 d'octubre. Ens quedem a Constantí. Aquesta tarda, Constantí acull un acte institucional de suport al col·lectiu LGTBI de la comarca del Tarragonès. El Consell Comarcal, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí, organitza aquesta xerrada a la Biblioteca Municipal per sensibilitzar envers la diversitat d'orientació sexual d'identitat de gènere. Amb el títol Igualtat i gènere, la xerrada s'emmarca dins una campanya de sensibilització i difusió i comptarà amb el testimoni i l'experiència de persones de l'associació H2O, col·lectiu gay, lesbià, bisexual i transexual del Camp de Tarragona, que té com a objectiu principal dignificar i millorar la situació de les persones homosexuals i transexuals a la nostra societat en tots els seus àmbits, incidint especialment en la tasca educativa. Una xerrada que compta amb el suport del Servei d'Atenció Integral del Consell Comarcal del Tarragonès i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Recordem que aquesta activitat, aquest acte institucional, tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca Municipal a les 7 de la tarda. I també a les 7 de la tarda, com cada dimecres, al Sindicat Agrícola de Constantí, tenim aules d'extensió universitària per la gent gran amb la conferència Priorat Terra de Vins, a càrrec d'Anna Figueres Torruella. I si anem a Tarragona, destaquem que a les 6 a l'Espai Jove Quesa, introducció a la Serra Musical. Per tancar el cicle, la ciutat a cau d'orella ens posen banda sonora original partint de la música que suggereix la fulla d'una serra i una arpeta. Al Col·legi de Metges, a les 7, conferència L'any Jujol 140, per conèixer la figura i l'obra d'un dels arquitectes referents del corrent modernista. A Tarragona, al Caixa Fòrum, a les 7, tenim la xerrada Desequilibris i patologies emocionals, una conferència emmarcada dins el cicle de conferències sobre les emocions, que la impartirà aquesta tarda al Centre Caixa Fòrum de Tarragona la psiquiatra Montserrat Dols. Anem ara a Reus, al Centre de Lectura, a la sala Emili Argilaga, 8:15, hi ha Cineclub, amb el cicle Clàssics del Cineclubisme, amb la projecció de El Séptimo Sello, escrita i dirigida per Ignar Bergman, ambientada en l'Europa medieval durant la Pesta Negra a Suècia. D'altra banda, a Vilaseca, a l'Espai Jove, tenim taller de Halloween, taller en el qual s'aprendrà a tematitzar els dinars i sopars de Halloween, un taller que es farà a les 5 de la tarda. Si anem fins a Cambrils, a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Centre Cultural, hi ha conferència i projecció fotogràfica La ruta de la seda, seguint les passes de Marco Polo, a càrrec de viatgers com Núria Borràs i comptable i postgraduada en cooperació internacional, i també Lluís Núñez Bono, que és bloguer de viatges i fotògrafs. Una activitat que organitza el campus extens de la Universitat Rovira i Virgili i el Museu d'Història de Cambrils. I acabem avui destacant que al Vendrell, a la Biblioteca Pública, a Terra Baixa, 7:15, tenim el cicle de converses literàries, avui també a Sant Joan, amb la finalitat de fomentar la literatura catalana de qualitat i la reflexió sobre els valors universals entre societat. La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA han posat en marxa un cicle de converses que realitza a una desena de biblioteques públiques de Catalunya i que arriba avui al Vendrell, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, 7:15, amb la conferència Avui també és Sant Joan.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.